Cope Catalunya.
Bona tarda, amics i amigues. El monestir de Santa Maria de Poblet acull avui i demà el primer congrés de laics de Catalunya, organitzat per l'AICAT 21. Els organitzadors volen institucionalitzar el treball conjunt de laics i laiques de totes les diòcesis catalanes dins tota una dinàmica estable i permanent. Des de l'equip organitzador es defineix el Congrés com una iniciativa que parteix de persones que pensen que és un bon moment per repensar la feina del laicat amb voluntat de fer xarxa, això és el més important, i estimular que aquestes persones facin arribar a la societat el missatge que ens uneix com a cristians. I aquí n'hi hauria molt per parlar i per compartir. Cristians en el món, laics en l'Església i espiritualitat laical són els tres eixos d'un congrés en el qual ja es treballa des de fa temps. Aquest vespre hi haurà una vetlla i demà diverses activitats des del matí i fins a la tarda en què se celebrarà l'Eucaristia a Poblet mateix i es llegirà un manifest del laicat, l'AICAT 21, una obra que esperem que tingui continuïtat tenint en compte la importància que l'Església, especialment des del Concili Vaticà II, dona als laics i laiques, als casats, als solters, però que treballen en el món. En definitiva, aquells que no són ni sacerdots, ni diaques, ni religiosos, ni religioses, és a dir, que estan en el món i que tenen un paper molt important, perquè són la majoria de l'Església. Avui volem conèixer la nova etapa que viu la Facultat de Teologia de Catalunya amb el seu nou degà, Joan Planelles, i també el que és la creació d'una nova obra educativa eclesial a Catalunya. Es tracta de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que engloba les facultats de Teologia i Filosofia i també altres obres, altres instituts vinculats a aquesta feina educativa. També volem conèixer el llibre Raimon Pàniker, Diàleg Intercultural Interreligiós. Es presentava aquest dimarts de la mà de Fragmenta Editorial i l'escriptora i filòloga Laia de Ahumada ens parlarà d'aquest treball, d'aquest homenatge nou pòstum a Raimon Pàniker, juntament amb un altre llibre en què Laia de Ahumada ha treballat sobre l'espiritualitat sense religió i que ja es publicava fa més temps. D'aquest treball també en parlarem avui a la nostra taula de testimonis. Parlarem d'educació i de cultura i, en definitiva, d'aquest treball del cristianisme en el món. Això és el que us proposem juntament amb el tema setmanal de música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies de la setmana. Us acompanyarem com cada divendres, avui primer divendres d'octubre, fins a les dues, amb el Jorge Martínez a les vies de so, la Montse Roset a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la nostra taula, saludem Joan Planelles, nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Doctor Planelles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Moltes felicitats per aquesta nova responsabilitat, ja des de fa unes setmanes, però ara una mica a l'hora de la veritat, no?
Certament, certament. Sí, vam començar a començaments de setembre aquest nou càrrec, però de fet la inauguració oficial d'ahir a les facultats, doncs, podem dir que va ser el tret de sortida.
Sí, perquè és com una posada de llarg, que sempre és molt especial, oi? A les facultats, perquè es fan presents tots els bisbes de Catalunya, els degans, els directors dels instituts, en fi.
Certament. A més, ahir doncs, vam tenir el cardenal Giuseppe Bersaldi, que és el prefecte de la Congregació per l'Educació Catòlica, que va presidir l'acte juntament amb el nostre senyor cardenal, Lluís Martínez Sistac, i, de fet, el motiu era la creació de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, perquè des de fa un any tenim tres facultats eclesiàstiques, la de Teologia, que és la més històrica, després va venir la de Filosofia, a l'any 90, I l'any passat es va crear la Universitat d'Història de l'Església, Arqueologia i Arts Cristianes. Això fa que es pogués constituir un ateneu universitari i això va tenir lloc ahir.
Ara aprofundirem una miqueta més en tot això, però mentrestant saludem Laia de Ahumada, escriptora i filòloga. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Aquest dimarts es presentava el llibre Raimon Paniker, diàleg intercultural, interreligiós, dins el que es diu l'òpera òmnia, és a dir, tot el que són les obres completes d'aquest prestigiós escriptor i filòsof Raimon Paniker, que ens va deixar ara ja fa uns pocs anys. Què és el que pretén aquest llibre pel que fa a la seva difusió? El llibre, la lletra ja existia, però ara la seva publicació, què pot aportar dintre d'aquest necessari diàleg i aquesta diversitat religiosa que tenim a Catalunya, per exemple?
Sí, sí, evidentment, ja el mateix títol ja ho diu, diàleg, no? I fixeu-vos que posa primer intercultural i després posa interreligiós. Amb aquesta obertura que tenia Paniker de, bueno, de no cenyir-se només amb una cosa i de dialogar també doncs, amb la modernitat, amb les diferències que hi ha actualment, no? És una defensa total al diàleg que penso que es pot extrapolar a qualsevol lloc de la nostra societat. Un diàleg molt peculiar, ja anirem aprofundint.
Sí, ara hi entrem una miqueta més, però doncs, tenint en compte que ahir, per raons d'actualitat, l'actualitat mana, les facultats de Teologia i Filosofia, com també aquesta nova facultat, Antoni Gaudí, es diu així, no? Aquesta d'Arts Cristianes, etc. Per simplificar, diem Antoni Gaudí, inauguraven solemnement el curs. Si li sembla, comencem pel que vostè comentava. S'ha erigit ja canònicament a Barcelona amb la presència de Giuseppe Versaldi, prefecte de la Congregació per a l'Educació Catòlica, aquest nou Ateneu Universitari Sant Pacià. Podem dir que això és com l'inici de la configuració d'una nova universitat catòlica a Catalunya?
Certament, el que és l'Ateneu Universitari vindria a ser com una universitat en petit. De fet, per poder ser universitat hi ha d'haver-hi 4 facultats. En aquests moments n'hi ha 3, però tingueu present, sobretot a nivell de la Facultat de Teologia, que hi ha tota una xarxa de centres i d'instituts en les diverses diòcesis, tant d'aquí a Catalunya com de les Illes, perquè tenim, aquí també vull insistir, que a Mallorca tenim el Centre d'Estudis Teològics i l'Institut Superior de Ciències Religioses, per tant són 2 centres, un afiliat i l'altre vinculat a la Facultat de Teologia. Què vol dir tot això? Que hi ha tota una xarxa d'instituts superiors que ofereixen doncs, aquesta reflexió del que és la teologia, que és la fe que cerca de comprendre. I, en definitiva, com s'esmentava abans, és una oferta de diàleg amb la cultura, de diàleg amb la societat, de diàleg dins aquest món plural i interreligiós, també, no? O sigui, em sembla que l'Església, en aquests moments, el llenguatge de l'Església ha de ser un llenguatge de proposta positiva de la fe en el marc d'aquest diàleg que se feia esment abans. I, en definitiva, tots aquests centres van destinats, almenys jo com a degà intentaré potenciar aquest punt del diàleg, precisament.
Un diàleg amb el món, un diàleg amb la teologia que es treballa en altres països. De fet, aquesta ha estat una constant en els últims triennis amb Armand Puig com a degà. I em sembla que vostè vol continuar amb aquesta dinàmica.
Vull continuar amb aquesta dinàmica i en aquí vull agrair positivament tot el treball ingent que ha fet l'anterior degà en aquest sentit, perquè sobretot a nivell de la Facultat de Teologia ha obert la facultat a un nivell, doncs, o sigui, no només a tintre, no?, endins de dir fem les classes i punts, sinó al nivell públic i fins i tot internacional, donat que aquests anys amb tota una sèrie de simposis, de conferències, de congressos, de trobades, una interrelació amb el professorat d'altres facultats, tot això s'ha potenciat moltíssim. I això és molt positiu per l'Església i per la cultura i per aquest diàleg de què parlàvem abans.
Això pel que fa a la Facultat de Teologia, que, com dèiem, ara dirigeix com a nou degà Joan Planelles, havia estat uns quants anys vicedegà, és de la diòcesi de Girona. Em sembla que com a capellà també té responsabilitat d'algunes parròquies de la diòcesi. La feina s'ha de compaginar com es pot.
Sí, certament, la feina s'ha de compaginar com es pot. Soc capellà d'unes parròquies molt rurals, però també tinc un company, tot això s'ha de dir, que m'ajuda i que ell està més totalment. Jo potser hi estic ara més als caps de setmana. Per tant, en aquest sentit, puc complementar, crec que puc complementar bé la feina com ja venia fent fins ara amb el càrrec de vicedegà.
Bé, i tornem a referir-nos a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que dirigirà com a rector precisament el seu predecessor a teologia, Armand Puig. Tot això fa que l'equip i la bona sintonia entre les facultats, els instituts, continuï endavant. Recordem que el degà de la Facultat de Filosofia, Jaume Aymar, que precisament ara renova en un segon trienni dins aquesta nova etapa, sí. I per tant també continuarà treballant amb ell, amb Jaume Aymar.
Certament. Després, ara més endavant, donat que el doctor Armand Puig ha estat, o és encara, degà en funcions de la Facultat Antoni Gaudí, ara hi haurà tot un procés estatutari d'anomenament del nou degà d'aquesta nova facultat. Després, això, juntament amb els que es nomenin de vicerrectors, doncs serà una mica doncs, el que portarà les rendes de tot aquest Ateneu Universitari.
Recordem que la inauguració del curs correspon a les facultats eclesiàstiques de Teologia i de Filosofia i també a alguns instituts, l'Institut de Litúrgia, la Teologia Espiritual...
No, aquí cal afegir-hi la Facultat Antoni Gaudí.
I Antoni també. Gaudí, perdoni, sí, té raó. Les tres facultats.
Sí.
Fins fa pocs anys estàvem acostumats a dues,
sí,
però des de l'any passat,
no,
són tres.
Des de l'any passat són tres.
Sí, sí.
I després també, està clar, hi ha a tots el que he dit abans, la Facultat de Teologia té dos instituts incorporats, que és l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, després l'Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat, regentat pels jesuïtes, i després un centre afiliat, que és el de Mallorca, i sis instituts vinculats, que són els sis instituts de ciències religioses, que són els de Barcelona, els de Girona, Vic, Lleida, Tarragona i Mallorca.
Per tant, aquí hi ha molta feina, molts alumnes, si sumem les facultats, els instituts...
Miri, això és important tenir-ho present, no? Perquè si sumem els alumnes de... Ara jo parlo perquè són les dades més concretes que tinc, no? El curs passat, a nivell de la Facultat de Teologia, si sumem tots aquests instituts i centres afiliats o vinculats, hi va haver exactament 2.000... aquí ho tinc, 2.161 alumnes matriculats en cursos estrictament acadèmics. Si en aquests 2.161 alumnes matriculats en aquests cursos hi afegim els que van venir com oients, els que participen, per exemple, a la formació permanent que organitzem cada dijous, o els cursos d'estiu, o altres activitats, està clar, passem molt llargament de 3.000. Però alumnes matriculats explícitament són 2.161 el curs passat. O sigui, ens sembla que és una dada significativa i que d'alguna manera mostra la riquesa que té i l'oferta, que hi ha una resposta en aquesta oferta cultural de l'Església i d'aprofundiment de la teologia i de diàleg, com dèiem abans.
És una oferta de la qual es beneficien els qui es preparen per al sacerdoci, però, evidentment, no només ells, sinó molta més gent que per necessitats diverses, per inquietud cultural o religiosa i per moltes altres raons estudia teologia o filosofia.
Sí, aquí, a la seu de la facultat, naturalment tenim els alumnes seminaristes. En els cursos institucionals del primer cicle podríem dir que són aproximadament, poden arribar pràcticament al 90% dels alumnes, són seminaristes o novicis d'alguns instituts religiosos, no? Però, està clar, la tasca de la facultat no s'acaba merament amb els alumnes seminaristes, sinó que hi ha tota aquesta xarxa, que sobretot són els laics i laiques. Abans parlàveu d'aquest congrés, o heu fet la notícia del congrés de Poblet, no? Doncs el futur de l'Església passa per un laicat actiu i compromès. I, per tant, si hi ha d'haver un laicat actiu i compromès, ha d'estar degudament format. I aquesta és l'oferta que fem a nivell de la facultat i d'aquests centres afiliats i vinculats.
Avui tenim en el mirall de l'Església, a COPE Barcelona, el 783 de l'Ona Mitja, Joan Planelles, nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, que és una de les obres importants, ell deia la més històrica, certament és així, dins el que és el nou Ateneu Universitari Sant Pacià. Recordem que ahir s'inaugurava el curs, i ens queda recordar que a part dels actes acadèmics propis i ordinaris, com la presentació de les memòries, es va fer la lliçó inaugural sobre Chesterton i l'art de la polèmica, amb la doctora Sílvia Collvinent. Suposo que una aportació molt interessant aquest any, no? Dintre d'aquest apòstol del bon humor, podríem dir, no? Que és Chesterton.
Sí, certament, certament. I a més, la doctora Sílvia Collvinent és una excel·lent professora. Nosaltres, a nivell de les nostres facultats, el que hem procurat és que la lliçó inaugural cada any doncs sigui una facultat diferent la que ofereixi la lliçó inaugural, i aquest any tocava filosofia.
Doncs molt bé, també li arribarà el torn a la facultat Antoni Gaudí, tornarà
certament
a la teologia.
Certament, ara no haurem de parlar de tot això amb l'Ateneu.
I tant que sí, doncs esperem que en properes ocasions vostè ens pugui parlar una mica més de la consolidació d'aquesta nova obra, l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Però bé, tot agraint la seva presència, doctor Joan Planelles, li desitgem molta sort. Potser no m'agrada del tot aquesta paraula, però li desitgem molt bona feina i molta ajuda del Senyor, també.
D'acord, moltíssimes gràcies, i a vosaltres, pel servei que esteu fent, també.
Seguim en conversa, també amb mossèn Joan Planelles. Hi ha avui Laia Daumada, com anunciàvem abans i com ella mateixa ens ha explicat, s'ha publicat un llibre molt interessant sobre, dintre de les obres completes de Raymond Paniker. Bé, com podem aprofundir en el que és la realitat i la necessitat del diàleg intercultural i interreligiós? A partir una mica de les tesis de Paniker, que són una aportació molt important, sens dubte, encara que no sigui l'única.
No, però aquesta, diguem-ne, que és una lectura de Paniker que és fàcil, no? Moltes vegades els lectors davant de Paniker s'espanten perquè hi ha llibres doncs, que costen més d'entendre, però aquest és un llibre que a més repeteix molt els conceptes i que és molt clar i a més molt actual. Jo penso que tant per la situació política que estem vivint o la situació mundial, parlar del diàleg és parlar de gairebé de com assegurar el nostre futur com a humanitat i en la Terra que estem vivint, i això també ho està repetint Paniker contínuament, no? Aleshores, jo diria que el diàleg que ell planteja, que és que fa una diferència també al llarg del llibre entre un diàleg dialèctic que seria interreligiós, que seria més des del pensament, que és necessari perquè necessitem raonar i opinar també, i després d'un diàleg dialògic, que seria un diàleg intrareligiós, que és el que afectaria les persones, no? El diàleg aquest entre persones. I aquí el que planteja, com sempre, Paniker sempre ens planteja reptes, és a dir, no, dialogar no és únicament vèncer o convèncer l'altre, sinó és parlar des de la profunditat de cada un, vol dir des d'una vulnerabilitat, des d'un intentar no únicament comprendre, sinó compartir allò que l'altre m'està dient.
Potser el món no vol que hi hagi una unificació de les religions, el que podríem dir un sincretisme, però sí que visquin més, com també diu Paniker en el llibre, l'una al costat de l'altra, no aïlladament, no isoladament.
No, perquè a més estem completament...
Estem convivint.
Estem convivint i a més ens estem influenciant contínuament i ens hem influenciat contínuament, i totes les religions hi han coses dels uns i dels altres perquè estem fets així, i sort que estem fets així, no? Per tant, això no es pot obviar.
De quina manera recomanaria aquest llibre, que com vostè deia, senyora Laia Déumada, doncs no és un llibre massa llarg ni massa complicat dintre del que és l'obra de Pàniker. Per exemple, aquelles persones que estan encuriosides per conèixer quines altres religions tenim a Catalunya, a banda de la cristiana, suposant que aquestes persones siguin cristianes, o els que estiguin interessats per conèixer més el fenomen de la convivència interreligiosa o tot allò que es diu les religions per al futur, no? Que de vegades se les vincula massa a la violència o a la manca de diàleg, precisament. Com recomanaria aquest llibre?
Home, jo el recomanaria a tothom, des dels polítics fins a tothom, per veure
també,
si...
També aquells polítics que potser es pensen que la diversitat és deixar les religions de banda, clar, que també n'hi ha,
sí,
malauradament.
Sí, sí, és allò de dir, és igual, vull dir, és allò de dir, et tolero, no? Et tolero, presentat com l'accepció que té últimament, t'aguanto, no? T'aguanto i no t'elimino perquè som pacífics, no? Però si pogués t'eliminaria, no? I el que diu és, deixa't tocar per l'altre, intenta no només comprendre, sinó compartir allò que t'està dient. És que això és molt fort. I aleshores, en aquesta línia, entens aquella frase típica de Pàniker, no? Em vaig anar cristià a la Índia, em vaig descobrir hindú, vaig tornar budista, sense haver deixat mai de ser cristià. I amb la línia de Pàniker, doncs, aquest cristià... Que es retroba al final de la seva vida molt més fortament, no? Va parlant de diferents diàlegs també, va parlant també de Ramon Llull i tot l'esforç que va fer també, de fet va ser el primer que va intentar aquest diàleg interreligiós, però sobretot parla, és una apologia, una defensa molt important sobre el diàleg i penso que això està a l'abast de tothom.
Precisament Ramon Llull, que dona nom a una universitat d'alguna manera vinculada a l'Església, precisament una de les facultats de les quals parlàvem abans, la de Filosofia, està integrada a la Universitat Ramon Llull. Ramon Llull és notícia perquè... segurament serà canonitzat l'any vinent, el Beat Ramon Llull. Això serà una gran festa, oi, doctor Planelles, també per
sí,
l'Església?
Aquest tema no es pot avançar encara, perquè no ho sabem exactament, però certament que l'any que ve es commemorarà el 7è centenari de la seva mort, que, pel que sembla, bé, els estudiosos diuen que va tenir lloc a començaments del 1316. I, per tant, amb motiu d'això, s'està intentant que pugui arribar a la canonització, que el procés està molt avançat. El que nosaltres, des de les facultats, i concretament des de la Facultat de Teologia, juntament amb el Bisbat de Mallorca, s'estan preparant tot un seguit d'actes amb motiu d'aquest 7è centenari. I certament hem de dir, com molt bé deia la Laia, que Ramon Llull va ser els primers que va intentar aquest diàleg interreligiós.
Ja en el segle XIII, no?
Sí, el segle XIII, posant-se en la pell de l'adversari. Això és molt, molt important, veure tot el procés que fa, o sigui, buscar les raons necessàries per defensar, naturalment, ell vol defensar el cristianisme, vol defensar la fe que té, però posant-se en la pell de l'altre i posar-se en el pla de l'ai. Per això busca, a vegades se l'ha tractat així de molt racional, no? Perquè busca aquelles raons que poden implicar doncs, aquest diàleg.
El temps és implacable, se'ns acaba, però ens queda recomanar aquest llibre tan interessant, Raimon Pàniker, Diàleg Intercultural Interreligiós, editat per Fragmenta, dintre de l'òpera òmnia de Raimon Pàniker. Laia Déumada, endavant.
Jo només una cosa per acabar, si et sembla, que és una frase de Ramon Pàniker que surt en aquest llibre. Diu, quan dialoguis amb algú, considera el teu interlocutor com una experiència reveladora. Penso que és un bon final.
I tant, I tant que sí, dintre d'aquestes religions que fem una aportació positiva a la societat i que vivim l'una al costat de l'altra, com també diu Pàniker. Ens queda recordar, com dèiem abans, Laia Déumada, que vostè va publicar ara ja fa un temps aquest llibre sobre les espiritualitats i la no religió, no? Suposo que encara es pot adquirir, encara està a la venda.
Sí, espirituals sense religió.
Espirituals sense religió,
perdó. Un tema que necessita...
Un altre dia ens trobem i en parlem, si li sembla. Clar que sí. Avui per l'actualitat doncs hem parlat d'aquesta obra de Pàniker que vostè a més presentava dimarts amb altres persones, suposo, a Barcelona.
Sí, amb Xavier Serra, sí.
Molt bé. Doncs gràcies, Laia Déumada, i gràcies, doctor Joan Planelles. Bon curs a la Facultat de Teologia i fins aviat a tots dos. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Ara escoltem el tema de música d'inspiració cristiana d'aquesta setmana. És del CD Aires del Carmelo, de Cor Nou. Sentim la cançó Vuestra soy para vos nací. Thank you.
vuestra soy para vos nací, que mandáis hacer de mí. Vuestra soy para vos nací, que mandáis hacer de mí. Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena, alma mía, Dios alteza un ser bondad. La gran vileza mirad, que hoy os cantamos así, que mandáis hacer de mí. Vuestra soy para vos nací,
hacer de mí. Algunes notícies d'aquests dies. La Cartoixa de Montalegre celebra enguany el sisè centenari de la seva fundació. Per commemorar l'efemèride s'ha organitzat el 34è Congrés Internacional sobre la Cartoixa. La província cartoixana de Catalunya presentarà els últims estudis i recerques científiques sobre la seva història, carisma, arquitectura, arts, literatura, música i altres aspectes. Serà del 29 al 31 d'octubre i també l'1 de novembre a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. També us expliquem que dimarts, dia 22, va tenir lloc la inauguració del nou curs acadèmic de la Universitat Ramon Llull. Va ser a ESADE. L'acte, presidit per Josep Maria Garrell, rector de la URL, va comptar amb la presència del cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, i d'altres persones vinculades a aquesta institució. Tot recordant que Catalunya acollirà 1.200 refugiats sirians abans de novembre, notícia d'aquesta setmana que mirem amb esperança i amb esperit de generositat, ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. El Mirall de l'Església tornarà el proper divendres, com sempre, a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Que vagi bé, bona setmana.